Gols alts de Venus tenen fosfina, un gas que a la Terra només es produeix a nivell industrial o per microbes que prosperen en entorns lliures d'oxigen. Així arribam a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio. Som grans. Amb Natàlia Blanes.
Benvinguts al territori dels més grans de la nostra tribu. L'activisme és una activitat sostinguda en el temps en la intenció d'aconseguir un canvi social o polític. Si penseu que això està reservat als joves, aneu ben equivocats. A les Illes Balears tenim destacats exemples de que les persones grans lideren i sostenen moviments d'avantguarda. Avui parlarem sobre activisme sènior amb Karen Cailín, que ha dut el moviment Extinction Rebellion a Eivissa, i amb Carlos Martín, de Refugees Welcome Mallorca i Amnistia Internacional. I a l'àmbit local, un altre exemple d'activisme tenaç el tenim en Salvador Maimó Barceló, president de l'Associació de Veïnats d'Esfortí de Palma, aficionat al Tidofona i impulsor del futur bosc de Sarriera Ciutat. Amb ell farem l'entrevista personal del programa, que serà tot just en uns instants. Per poder ser activistes i actius és important tenir cura de la nostra salut física i mental. I en aquest punt és quan entra en escena el nostre entrenador personal de referència, en Artur Kellner, que aquesta setmana ens parla de quines conseqüències té no fer cap activitat física quan tornem grans. I acabarem el nostre temps d'avui amb les històries majúscules de Som Grans. En aquest cop ho farem analitzant una sèrie televisiva que diuen que pot canviar la imatge que hi ha sobre la gent gran. Ens referim a Grace and Frankie, amb les grans Jane Fonda i Lily Tomlin com a papers principals. A la producció executiva i compartint micròfons durant aquesta emissió tenim la Mireia Balasch i el control tècnic Níquer Hernández, que s'encarrega de la sessió. Comencem!
Els més grans de la tribu de les Illes Balears es troben a Som Grans, IB3 Ràdio.
No ha arribat encara a l'edat oficial de la jubilació, però em sembla que ja fa temps que la disfruta. D'ençà que va deixar la seva feina a Correus, omple els seus dies amb activisme veïnal, amb família, amics, viatges, disfresses, tiro de fona i un llarg etc. Ell va néixer a Palma l'any 1956, presideix l'Associació de Veïnat d'Esfortí i des de fa anys lluita per una Palma més verda i més sostenible. Parlam avui amb Salvador Maimó Barceló. Benvingut de nou al programa, Salvador.
I quan, ara m'he quedat trebat. Molt content d'estar amb tu aquí, Natàlia, i és el seu oient d'IB3 Ràdio. En els grups són grans, sí, però ja n'he fet 64, vull dir que realment l'any que ve me jubilava.
Sí, sí.
Oficialment.
Hauria estat molt diferent la teva vida d'haver continuat fent feina fins l'any que ve, per exemple.
No, no, perquè jo era molt actiu, tal, però feia feina una empresa a Correus, i aquestes empreses, doncs hi ha un moment que per ahir que han de fer, han d'amortitzar els puestos, no sé què, i te fan ofertes.
El talent.
Sí. Sí, perquè a més jo era formador, també estava molt preparat, i m'agradava la feina. A més, te trobes que si ets actiu i te trobes bé i amb ganes, i l'experiència que dus damunt, pues, realment pues, consideres que tu ets eficient en la teva feina i la pots desenvolupar perfectament. Però bueno, aquestes empreses fan això, que no, si no, amortitzen.
Sí, 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 sí.
És una pena.
Un eufemisme per no dir una altra cosa.
Sí, però bé, sempre cerquem unes altres vies d'activitat per no estar aturats i tenim que estar actius, el que tu has dit.
Així és.
Actius.
I viatjar és una de les teves grans aficions, però sí. M'agradaria saber com ho has dut enguany amb totes aquestes limitacions imposades per la pandèmia de la Covid-19.
Sí, és una pena perquè principalment en març, abril, maig, teníem d'aquest any, teníem que fer un viatge a Jerez, la part aquella de Sevilla, tota aquella part d'Andalusia, ja ho teníem planificat, i sempre hi ha un company que em diu, mira, una oferta interessant per fer aquest viatge, i no l'hem pogut fer. Però, home, intentant pues, poder fer viatges econòmics, m'ho surt d'haver 500 euros per matrimoni, o cada un dels matrimonis, per 1.000 euros fas un viatget que te passes 5 o 6 dies, o 7, que va molt bé, veure coses, veure cultures, i veure també, sí, cultura principalment, jo m'agrada molt veure pues, aquestes ciutats, monuments, veure el que han fet unes altres generacions. I realment, pues, bé, no ho podem fer, però bé,
tenim records. Hem d'esperar una mica,
sí. El Facebook, de tant en tant, m'ho recorda, i jo per a mi recordo el Facebook,
sí.
I és una manera pues, també de recordar vivències que, i a més serveix per conèixer nous amics, fer noves amistats, és una manera de relacionar-se i passar un rato agradable, que és el que mordo aquesta vida, és passar-lo bé.
Sí, a banda de Facebook també ets actiu a Twitter, no?
Sí, a les xarxes socials jo a correu també era formador, posava en marxa noves tecnologies, codi de barra, PDAs, i bueno, i tinc el meu fiquet informàtic i sempre me dona una maneta i com se fa això i tal i se fa així i bueno, te dona aquestes facilitats que tenim per treballar les xarxes i aquí el Facebook de tant en tant te treu records i diu mira
sí, records d'aquells que toquen el coret, no?
Sí, també. I a vegades t'agrada compartir-los amb els teus amics
clar
i companys
sí.
I la gent també
sí.
Te segueix
i la teva activitat lligada al tir de fona tradicional s'ha vist afectada també aquests darrers mesos per la
pandèmia? Sí,
pandèmia.
Realment el tir de fona en les competicions s'han interromput, se n'ha fet qualcun, ara se'n va fer una Fornalutx a Solla, però realment no s'ha pogut fer el campionat, s'ha aturat. A més, hi havia competicions a les Illes Eivissa, a Menorca, o a Mallorca, hi havia desplaçaments i realment pues, també s'ha aturat. I també molts competidors són majors i també per evitar, val més un pot de prevenció i evitar aquest contacte, que el bitxís aquest circula.
I tu quan sents que les autoritats se refereixen a la gent gran com a persona de risc? Tu t'hi sents identificat?
No, però bé, jo prenc les precaucions, vull dir. Però sí que realment la gent gran, claro, és que nosaltres com a associació de veïnats o escut de gent gran d'esfortí, molt movem entre unes edats entre jubilats entre 60, però n'hi ha de 90. En Pet Sanchís, que va estar aquí...
Sí, ha passat per programa, sí.
Que va passar per el programa, té 90 anys. I està molt bé, però també anar a un local i això, i només que un te pugui deixar anar, tu no tens res, te trobes molt bé, però realment les defenses, com més edat tens, pues van perdent i una d'en alerta. Però sí que realment és vera que en els clubs, en la associació de veïnats, en la gent major, hem perdut contacte, ens telefonem, tenim els grups de WhatsApps, però sí que realment aquella convivència diària de veure-nos, saludar-nos i contar-nos les nostres cosetes, pues realment això ha desaparegut, a no ser que te vegis pel carrer.
Pandèmies a part, com ha canviat la teva vida respecte a la primera vegada que te vàrem entrevistar aquí al programa l'any 2017?
Sí, febrer de 2017.
Setembre de 2017.
I per què dic febrer? Ja comença a fer que tu fos
no, ho podria haver dit jo també perfectament. Jo és que ho tinc que apuntar perquè ho he mirat a l'arxiu.
Jo ho havia mirat també, però m'havia quedat gravat febrer. Setembre, és veritat, setembre de 2017. Han passat 3 anys ara, realment la meva vida ha continuat a ritme, els 4 anys que tenien han crescut, bueno, i vaig fent. Tenia un genoll un poc fastidiat i ara m'han de posar una pròtesi de genoll.
Ara acabat de dir.
Sí. Vull dir, i una vida... Bueno, passen volant els anys, de tota manera. S'han passat 3 anys, jo vos he seguit, vàrem anar a fer aquella passejada per Molinar, d'anar a recollir pues, 4 coses que havia passat plaia, però mos ha passat volant.
Com te trobes?
Jo m'ho trobo molt bé, molt actiu... No hem pogut fer les festes d'enguany, d'estiu,
sí.
Però ens presentàvem un projecte de modificació de les activitats i moltes, la majoria, una sèrie d'activitats les farem online. Tallers musicals, de dansa, de somriure, de defensa del consumidor, i les farem online.
Mm-hmm.
És una manera també d'estar en contacte amb sols veïnats i tots els que molt vulguin seguir.
Clar. Teniu molt de veïnats grans que s'apunten en aquestes activitats?
Sí, nosaltres havíem posat en marxa precisament l'any passat, aquí sí que és en febrer de l'any passat, havíem posat el casal en marxa, havíem posat en marxa tallers de costura, de dibuix, de gimnàsia passiva, de memòria, sevillana, ball de bot, ball de salon, però realment el casal s'ha hagut de tancar i aquesta activitat per les entengudes que he deixat de fer. Però és complicat, vull dir, és complicat perquè el casal de barri és un local, no té ventilació i, a més, pues, l'Ajuntament pues, molt demana que nosaltres assumim tota la responsabilitat en llistes d'entrada, de sortida, i nosaltres som voluntaris, no podem estar tot el dia pues, pendent de si no ho fa bé, malament, a l'hora de sortir pues, ja d'accés són molt controlats i no, de moment no se posarà en marxa el casal perquè no tenim possibilitat de dur el control que ens demana pues, les autoritats sanitàries.
Vos planteja dificultats.
Pues, també tenim que anar alerta.
Clar. Clar, com ens estàs explicant, tu segueixes vinculat a l'activisme veïnal, tot i les circumstàncies. Com se viu la implicació en aquests moviments socials quan un té 64 anys? Ho veus d'una altra manera que fa algunes dècades?
Jo crec que les coses se volen més madures. A vegades és més impulsiu. Te penses que les coses, i te'n dones compte que les coses, o te penses... Bé, la raó d'una associació de veïnats et serà reivindicatiu en millorar la qualitat de vida del seu barri. Però després te dones compte que els ajuntaments, la seva reacció és molt tira-tira. Nosaltres ens pensàvem, pues, si un arbre està a punt de caure, o una cera, o que no ens plantin els arbres en el parc de la riera, que ha de ser ara per ara. I vol que tot d'un procés. Procés, s'ha de fer un projecte, s'ha de
executar... Burocràcia, no?
Burocràcia. I a vegades pues, ja ens hem moderat un poc amb aquella pressió. Sabem que les coses van arribant, ara el bot d'escano del món ja comença a veure que està, que els arbres comencen a créixer, veus una altra perspectiva, però encara queda el velòdromo, queda el corredor versant el parc de Serguera, la part del Lluixitjà i la part de Sant Cotoner, que no han plantat cap arbre, però ens diuen que estan en el projecte, que s'està executant el projecte, després s'ha de licitar, i aquesta burocràcia és molt lenta, vull dir que... hem madurat un poquet amb aquell impuls de voler les coses ara per ara, pues, bueno, arribarà, ja veurem, però segurament arribarà, però dut seu temps.
Sí, sí. Et tornaries a implicar en política, d'alguna manera?
No, jo ja estic jubilat, tinc els meus nets. No, perquè realment hi vaig estar una època. En el 2007 a la sala d'Ajuntament, a l'àrea de Medi Ambient, però vol que la implicació és el 100%, vull dir que no és una implicació de que tinc un horari de feina, no, estàs implicat de matí a la baixa aquest de setmanes, perquè també tenien control de plaies i tal, i realment pues, no crec que, no sé que un projecte d'aquest molt il·lusionant que m'engrescàs, però de moment no. Diguem, mi m'agrada, jo som més d'aquí, de defensar el nostre redol, però considero que no, que en aquest moment no.
No hi ha cap moviment polític ara mateix que et cridi. Dic, ni tan sols, potser, aquests partits de persones grans.
Sí. No, tampoc no estic vinculat en cap plataforma d'aquestes reivindicatives, tal, no.
No, ja ho sé, però no. Te demano per curiositat, per veure si és una cosa del teu interès o...
No ho sé, vull dir, me tindrien que il·lusionar molt com l'altre pic, que me van il·lusionar molt i me vaig engrescar, perquè jo la meva vida laboral l'havia fet tota sempre a correus, vull dir que el correu una empresa tancada, tot i que la teva vida i la teva intensitat en aquesta empresa, però bé, me van venir, me van il·lusionar i me van engrescar, però realment la meva perspectiva és tranquil·la, moderada, pausada, meditar, no tinc aquell impuls que tens quan fa 10 o 15 anys que t'apareix que t'has de menjar tot. Ara les coses s'han madurat. Anar madurant.
Se suposa que això és bo, no?
Sí, jo crec que sí, perquè a vegades es va saber comptar 10, anem a pensar la resposta, si saps una cosa la dius, i si no la saps te la calles, o després mires o l'averigües i després pots donar resposta. Però a vegades aquell impuls a vegades te dona respostes massa ràpides que diu no, anem a moderar les coses.
Com fas per mantenir-te en forma i actiu, com dius?
Bé, la meva dona, jo som un gran passatge, m'agrada caminar molt, a vegades caminar una hora d'ús. Ja duc una crosa, però l'altre dia la meva dona m'adona, bé, ara tu saps que els mòbils te diuen les passes que fas. I m'ha dit, avui hem fet 12.000 passes, avui hem fet 14.000 passes, vull dir que me'l controla. I així tot. Però ara aquest genoll pues, m'està complicant un poc la meva agilitat de caminar. Clar. Però si m'agrada caminar, els teus, també en Sonet també m'agrada molt jugar amb ells, i quan podria també jugar un poc a futbol amb ells, perquè també som entrenadors de futbol, eh? També per el 2000 entrenava equips i m'agradava, però jo no, i que m'està complicant un poquet.
Esperem, idò, que després de passar per sí, quiròfan puguis tornar
sí,
a recuperar, no?, aquesta activitat física, si tant la gaudeixes.
Ah, me diuen els meus nens, per dir, després de l'operació, podràs fer gamberrades, podran jugar a futbol, ja m'estan motivant.
Esperem que sí, idò. Tu creus que hi ha alguna lliçó que puguem aprendre d'aquesta pandèmia?
Bé, jo crec... Bé, jo tinc una lliçó... No una lliçó, no. Jo he pres una cosa, per exemple. Nosaltres, al nostre pis, teníem un balcó. Balcó. I el balcó era un anexo del pis que no ho vivíem. I amb aquesta pandèmia, aquest balcó, hem parat dues cariretes, una tauleta, hem muntat quatre plantetes, i pareix que ara allà fem el cafetet, amb la dona, escortadito, a vegades venim i mossem i veiem el carrer, veiem un poquet el que és la vida de la ciutat, cosa que mai havíem, ni m'ho havíem fixat. En quina relació em canviarà? Jo crec tot el contrari. Ens ha llevat la comunicació, la convivència, la relació que teníem abans, i ara ens hem tancat en els nostres pisos o la nostra, el nostre redol, i jo espero que això passi aviat, i tornar a arrencar aquesta convivència, perquè lliçó, quina lliçó, és que jo crec que mos en com a retreguts, mos miram a distància, ja no mos aferram, no t'acostes, vull dir que tots som un poc reacis en això, vull dir que, no ho sé, els joves potser tenen una altra perspectiva, però jo vaig un poquet alerta, i jo sé que els majors que mos veien també, mos aturam un poquet.
I sí, aquesta distància social que ens imposen. Salvador, què creus que hi ha més enllà de l'Arc de Sant Martí? O què hi voldries trobar, tu, al futur?
Precisament tinc una foto de la colònia, hi havia l'Arc de Sant Martí.
Mm-hmm. Colònia de Sant Barques, Jordi, parles.
Sí, de la colònia, sí, estem allà, havia plogut, i veus tot l'arc. I a vegades te dones compte del que és la naturalesa, i dius, com pot ser que una ratxa de colors vagin d'un costat a l'altre? Te dones el que pensar. Tot el que ha passat, igualment que quan te pores i vols les aurores boreals o te pores ara que se veu Júpiter i Saturn un de vora l'altre i allà no se mou i cada dia les mires, te dona que pensar molt. Vull dir, nosaltres aquí som un granet de dins d'aquest univers, i l'any de Sant Martí pues, te dona aquesta, això, com pot ser que un pont de pluja faci aquesta visió, a més simètricament, que vol que comença d'un costat i acaba un altre, i a vegades dius, qui hi haurà damunt?
Ja veig que aquesta imatge, la que et va inspirar la petició musical que ens has fet, Somewhere Over the Rainbow.
Sí, jo no ho sé dir en anglès, perquè jo a l'època escolar estudiava francès, però que hi ha més allà de l'Arc de Sant Martí. Oh. És una cançó, és una melodia, una balada, que té algo, te dona aquella sintonia i t'estira. I a més m'agrada molt, te diré per què també, perquè el primer pic que la vaig sentir va ser a les noces de la meva filla, que va ser quan ells dos van entrar en el sopar. I amb aquesta cançó i amb aquesta melodia me va quedar, me va impactar, i aposta te vaig dir que aquesta cançó m'agrada perquè eren les noces de la meva filla, que els entraven allà en sorrant de flors així ballant, i nosaltres ja asseguts, i nosaltres uns sols, amb les servilletes, quan estaven tots junts, i em va impactar. I sempre m'agrada, i m'agrada veure-la, la tenim gravada en els cotxes i anam, i la posa.
I doi, què t'assembla si la sentim junts?
Exacte, recorda.
I amb els nostres oients també, Salvador Maimó, moltíssimes gràcies per visitar-nos de nou.
I sempre a la vostra disposició, Natàlia, perquè t'apreciem molt.
Igualment, Salvador. Gràcies.
Gràcies. When troubles melt like lemon drops, when you cross the chimney top, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why, then, oh, why can't I? Birds fly over the rainbow. Why, then, oh, why can't I?
Som grans. IB3 Ràdio.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Tots tancats a les seves cases, retrocedeixin fase i el vespre es cada ovella al seu corral. Toc de queda!
De la picolíssima, me teniu fins a la melena de Sant Sebastià. No és una obligació, és una recomanació.
Una birria.
Pongo que las sanciones las han hecho, pero se los han pasado por la del sobaco.
Tontería. Brote. ¿Qué está brote? Ese es un febre.
La picolíssima.
Fuerte.
A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Societat Anònima no tracta d'empreses, sinó de persones anònimes del nostre entorn. Persones que ens explicaran les seves vivències, els seus reptes, les seves preocupacions, els seus secrets i les seves il·lusions. En definitiva, ens parlaran de la seva vida. Societat Anònima, dissabte, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Som grans. IB3 Ràdio.
Continuem després d'haver fet una petita pausa i no deixem de banda l'activisme. Passada la barrera dels 60 anys és una realitat que ha vingut per quedar i que apareix cada vegada a més de la vida. Mireia Balasch,
hola.
Com estàs?
Molt bon dia.
Abans no t'he saludat quan te presentava el programa. Mil disculpes,
faltaria,
perquè som
faltaria.
Una mala educada.
No.
Hola, Mireia.
Bon vespre.
Idò, sí, avui va d'activisme i l'anàlisi, evidentment, havíem de parlar amb activistes i el que fem és descobrir que hi ha moltes persones majors relacionades amb l'activisme, no només veïnal, sinó que ara tindrem un petit exemple d'un altre activisme, el mediambiental i a favor dels drets humans. Comptem amb dues persones que estan dedicant moltes hores als altres. Ells pensen i actuen i pensen com fer que la vida dels altres sigui més senzilla. Saludem primer en Carlos Martín. Ell fa anys que és una de les cares visibles d'Amnistia Internacional Mallorca i una de les veus de Refugees Welcome Mallorca. Bon vespre, Carlos.
Bon vespre.
I també tenim a Anna Karen Quilín. És fundadora d'Extinction Rebellion a Eivissa i també fundadora de SOS Yoga Eivissa, que és una iniciativa que està relacionada amb SOS Refugiats Eivissa. Karen, bon vespre.
Bon vespre, Mireia. Bones tardes.
Bones tardes. Crec que no parla el català, però l'entens perfectament.
Exactament. Vale. Me da un poco de vergonya.
No passa res. L'altre dia vam xerrar llargament i no vam tenir cap problema. Si t'apareix, Karen, comencem amb tu. Mm-hmm. Avui volem saber, som grans, quina importància té per a tu l'activisme i, sobretot, l'activisme mediambiental, que és aquell que estàs més i dediques més hores, no?
Sí.
¿Qué te aporta? Bueno, ¿por qué lo haces?
¿Por qué? Porque bueno, muchos cambios grandes en la historia de la humanidad han sido gracias al activismo. Pensemos el voto para la mujer, los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, Gandhi, etcétera, etcétera. Entonces siento que ahora más que nunca el activismo es imprescindible, porque ahora sí que necesitamos cambios grandes, porque se nos está acabando el tiempo. Y los grandes poderes, dígase empresas, gobiernos, no están actuando con lo suficientemente rápido. Uh-huh. Y esto no lo digo yo, lo dicen los científicos. De hecho, lo llevan diciendo décadas. Pero uh-huh. ahora, en esta década, ya han dado su último aviso. Entonces, mi activismo no es simplemente a favor del medio ambiente, es a favor del planeta, de la vida misma. Porque uh-huh. estamos destrozando el planeta, lo que nos nutre. Se está calentando, la biodiversidad se está perdiendo, miles de especies extintos, en peligro. Uh-huh. Incluso el nuestro se dice que puede ser en peligro de extinción, sí. Que ya hay unos hechos indiscutibles, apoyados por el consenso de la comunidad científica. El cambio climático es grave, está pasando ahora, es culpa nuestra, es universal, existencial, exponencial. Y cuanto más tardemos en reaccionar, peor las consecuencias. Pero uh-huh. pero podemos cambiarlo, ¿no?
Y tan,
si actuamos
y tan,
de manera urgente, sabemos si las
units.
Cosas del palacio van como van y por eso hace falta el activismo.
Claro. En Carlos sí. també és activista. La teva causa està més relacionada amb drets humans, amb els refugiats, que també ho podem relacionar amb el medi ambient. Per què? Per què vas decidir dedicar tantes hores a ser activista, perquè és una decisió conscient?
Bueno, jo primer de tot volia saludar a Anna Karen perquè directa i indirectament tots els moviments d'activisme estan relacionats i el que és la defensa del medi ambient, ella també participa amb la plataforma Balears Acollim, que hi ha 28 membres i una de les organitzacions és SOS Refugiats.
Sí.
O sigui, aquí estem molt lligats tots. A la teva pregunta, la meva motivació va estar, jo crec que la portem quasi de sempre. I llavors depèn de la situació personal, laboral, tens més oportunitat de dedicar-li un temps. Jo fa 14 anys que vaig començar amb Amnistia Internacional, després va haver-hi tot el drama humanitari dels refugiats i llavors ens van plantejar un grup d'organitzacions la resposta que caldria. I aquí vam trobar doncs, la plataforma Balears Acollim i vam organitzar aquí a les Illes el que és el moviment de Refugees Welcome. I realment, per mi, com a el que és la raó del vostre programa, com gent gran, ja tinc una edat, jo soc del 53, doncs, per mi ha sigut molt motivador i jo crec que, vamos, estic a per mi és una de les maneres més interessants i més enriquidores de dedicar el teu temps a coses que estan passant. I mm-hmm. també, repeteixo el que ha dit Karen, també em preocupa moltíssim el tema del medi ambient, no? O sigui que és, jo crec que és alguna resposta humana entre tot el que s'està succeint al món, no? I estic molt content d'haver agafat aquesta línia perquè m'omple i em dona oportunitat de conèixer moltes persones i moviments molt interessants i molt enriquidors, no?
Karen, anaves fent que sí. L'altre dia sí. xerràvem de que, sobretot el que intentava aquest programa és deixar clar que la gent gran, majors de 60, són activistes, i tu explicaves. Si us fixeu, Extinction Rebellion a Gran Bretanya, moltes de les persones que surten al carrer no són de 30 i 40 anys, sinó que són persones majors.
Total, total. Hubo mucha gente no solo de 60, como hemos tratando, ¿no? Sino de 80, 90 años, incluso una religiosa, y no solo salen a la calle, sino que son arrestados, ¿no? Porque Extinction Rebellion hacemos desobediencia civil, uh-huh. para llamar la atención, más que nada, ¿no? ¿Y por qué? Quizás porque lo estamos haciendo por la siguiente generación. Nosotros hemos tenido una vida en una época de relativa paz y prosperidad y sin darnos cuenta del daño que estábamos haciendo con nuestro consumo y nuestra forma de vida, y ahora vemos lo que está a la vuelta de la esquina para los que están por venir. Pero también es una experiencia también muy enriquecedora, creo que lo dijo Carlos, que de hecho, oh, perdona Carlos que no te saludé, además sé tanto de ti, que estamos en las mismas, ¿no? Pues esto, que somos muchos mayores y hay mucho compañerismo, y los que pueden salir a la calle salen a la calle, y otros están en casa pues haciendo difusión y que hay mucho que hacer. Sí.
Extinction Rebellion és una organització relativament jove. Explica'ns un poc quines són les seves peculiaritats.
Ajá. Claro, Extinction Rebellion nació en 2018, hace dos años. Fueron pues los científicos que llegaron así a decir hasta aquí hemos llegado, ya estamos cansados de hacer informes científicos y que no nos hacen caso, entonces los científicos mismos hicieron una llamada a la acción. Y porque, como dije antes, llevaban décadas avisándonos. Claro. Y bueno, salieron a la calle en dos activistas, cogieron la batuta, digamos, en 2018, con varias rebeliones. Entonces, hacemos lo que llamamos acción directa no violenta, o sea, que es un movimiento totalmente, radicalmente pacifista, a través de disrupción, eso sí, de molestar, sobre todo en las capitales, donde está la economía, el gobierno, pero con mucho arte y con mucho amor y compañerismo, mm-hmm. pero para llamar la atención y para presionar a los gobiernos que actúen. La semana pasada era la rebelión en Londres.
Sí, a Londres.
Para que el gobierno adopte una nueva ley de emergencia climática. The CEE Emergency Bill, uh-huh. y esperemos que tenga sus frutos. De hecho, hasta ahora, pues sí, a través de la presión, hemos conseguido que se declare la emergencia climática. No todos nosotros, claro, Extinction Rebellion también es un movimiento de movimientos, todos están bienvenidos, pero que se declare la emergencia, pero lamentablemente no se está actuando a consecuencia, como si fuera una emergencia, y mira cómo hemos actuado con la pandemia ahora.
Sí.
El cambio climático es mucho más.
Y tan,
tenemos, si tengo tiempo, pues cuento que tenemos tres demandas muy sencillas a los gobiernos. Que digan la verdad sobre esa emergencia, que decir la verdad en plan mediático, en plan gubernamental, como se está diciendo o no diciendo. Yo quiero opinar ahí sobre la pandemia, pero sabemos, tenemos toda la ciencia sobre la crisis climática. Sobre la pandemia no han sido las cosas tan claras tan rápido, pero en esta crisis climática está todo muy claro. Pero no, la gente no lo sabe. Que digan la verdad sobre lo que hay y lo que puede haber, y que actúen ya para reducir las emisiones de CO2 a cero neto para 2025. Ahora en Europa se está hablando de 2050, que nosotros opinamos
queda muy lejos.
Que queda lejos, y además, como es tan lejos, pues no se está actuando ni bastante rápido para que se llegue a esa meta. cómo llegar a esas, a ese meta, a ese objetivo, a través de democracia real. Pedimos asambleas de ciudadanía, que es el pueblo asesorado por los expertos, por los científicos, que decida cómo el gobierno tendrá que actuar. Porque el gobierno solo es cortoplacista y no va a tomar las medidas necesarias a largo plazo.
Karen i Carles, i em deixeu que em fiqui per mig en aquesta conversa que estàvem mantenint amb la Mireia. Jo som la Natàlia Blanes. En Hola. Primer lloc, us volia saludar.
Hola.
Hola, què tal?
Què tal, Natàlia?
I llançar-vos una petita pregunta fora mala llet. Pregunta que se'm planteja i que apunturen molts dels oients que ens estan escoltant es plantejarien també. Per què persones que ja han viscut molts anys es preocupen pel futur que suposa que és ja dels joves?
Quieres hablar, Carlos?
Sí, jo en principi ho tinc claríssim. O sigui, l'edat el que et dona és la visió i, entre cometes, la sabidoria i l'experiència per tindre una informació acurada del que ha sigut el recorredor de tota la teva vida i pots aportar i aportes, jo diria que dintre, ho he dit al principi, dintre dels moviments de l'activisme, hi ha moltes persones de més de 60 anys que han trobat que podien aportar i que tenen un plus molt interessant, que avui en dia, per sort, la qualitat de vida és, ens dona capacitat d'acció i de protagonisme a l'hora de proposar iniciatives. La que estava dient Karen del tema del medi ambient és evident que és transversal. Hi ha hagut un moviment de joves que alguna vegada han sigut els que ens han agafat, els grans, i ens han dit, ei, teniu que sortir, això ens estem jugant el futur, el present i el futur. I llavors, per nosaltres és molt motivador, és la manera de que una part del dia a dia tingui més sentit. Jo avui llegia en una entrevista que tenim que buscar el sentit de la vida i, a més, compartir amb els altres, perquè això ens dona més qualitat, ens treu moltes malalties, que amb la gent gran pues, és quan comencen a sortir les malalties, i és evident i està demostrat que si nosaltres estem en comunicació amb els altres, si participem, si ens preocupem del medi ambient, dels refugiats i de tantes i tantes coses, estem a enriquir-nos de manera directa, indirecta, i això està demostrat. O sigui que per mi la raó principal que sí, seria egoista, per egoisme. Jo sóc activista per egoisme, perquè em sento millor, perquè si no, sí, queda mirant la televisió i estar sentat a casa, la frustració és tremenda, i puguem lluitar per, ja dic, pels refugiats, pel medi ambient, la meva vida té una raó més important de ser, no?
Sí. Yo no creo que tengo nada que añadir ahí, Carlos, has dicho todo. Y es así, o sea que digo, pues sí, chapeau, exacto. Te da razón de ser, te enriquece, te llena. Y además conoces una gente maravillosa, de todas las edades. Es una gran familia.
Exacto.
Carlos Martín, d'Amnistia Internacional Mallorca i de Welcome Refugees, i Karen Quilín, també d'Extinction Rebellion a Eivissa. Moltes gràcies per haver contestat la telefonada d'IB3 Ràdio i bé, ensenyar-nos.
A vosaltres, a la vostra disposició, i un saludo per a Karen i la gent d'Eivissa, que és molt, molt. Una abraçada.
I per a tots en Mallorca també.
Gràcies.
Gràcies, Mireia. Gràcies, Carles. Gràcies. I gràcies, Karen. Adéu, fins una altra.
Adéu.
Som grans. IB3 Ràdio. Natàlia Blanes.
Ens fartam de dir-vos tot allò de bo que té l'activitat física pel cos humà a partir dels 60 anys d'edat. I no és que pensem que no ens feis cas, però de vegades va bé girar la truita i parlar de què passa si no feim res, és a dir, si no ens movem. Arriben els minuts de la salut a Som Grans.
Grans d'all amb n'Artur Kellner.
Hola, Artur, benvingut.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com estem? Doncs
pues molt bé, Natàlia.
Tu ets un exemple de tot allò de bo que té fer activitat física, sí. Però també hem de ser conscients de quines conseqüències té sobre el nostre cos i sobre la nostra ment, fins i tot,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí.
El no fer una activitat...
El no fer activitat física és dolent per el benestar físic i emocional. Sí, sí, és així, eh? I la majoria dels nostres amics de Som Grans estan conscienciats de que per gaudir d'una bona salut és qüestió de menjar sa i d'allunyar-se al màxim dels vicis, com fumar o beure alcohol, en fi, s'han de cuidar, no? Molts creuen que poden deixar de... o sigui, enrere els quilos que s'han agafat durant el confinament i durant l'estiu, però tan sols amb l'alimentació, en sacrificis de l'alimentació, no serveix. És a dir, s'ha d'incorporar un exercici físic regular i així anirem millor, no? Entrenar regularment ajuda a fer que el teu cos funcioni d'una manera eficaç i completa, no? I això és el que ens convé, no? Si volem envellir i d'una manera el més tardana possible i viure molt més anys i amb bona qualitat, pues això és el que tenim que fer. De fet, el sedentarisme provoca més morts que el tabaquisme o que la diabetis, que són malalties que s'enduen a molta gent, sí, del món habitualment.
Sí, es parla molt, no? De les morts, sí, sí, per càncer, per diabetis,
exacte,
per hipertensió,
exacte,
malalties coronàries, però no tant d'allò que fa el sedentarisme en el cos humà i és tan important o més.
Sí. Per descomptat. No moure's, hi ha moltes més possibilitats de morir d'una manera prematura. I això és una llàstima. Vull dir, jo crec que val la pena fer l'esforç, no?
Clar, sí,
jo
perquè crec... hi podem fer alguna cosa, sí, nosaltres,
sí,
no?
Sí,
en aquest,
sí,
punt,
sí,
si sempre i quan tinguem les condicions físiques per aquest moviment.
Per guanyar aquests anys a la vida, per dir-ho d'alguna manera, pues tindrem que... què passarà si no feim aquest exercici? Pues tindrem problemes de somni, això se produeix.
També.
Tindrem un major risc de ser hipertensos. Empitjorarem el tema de la memòria, això també ho hem de tenir en compte. Després, els nivells de sucre se descontrolaran i serà pitjor pels per el moviment en general, o sigui, el que són ossos, articulacions i músculs, no? Problema del somni, encara que pareixi que és una cosa trivial i que no està tan directament amb el tema de la salut, és molt important perquè afecta, diguéssim, el que és el pes, la diabetis, el sistema immunològic, que també s'afableix, i això s'ha de tenir en compte tal com estan les circumstàncies ara. Després també pot produir trastorns mentals i després també està relacionat amb l'ànim de les persones, no? O sigui, i també amb les malalties cardíaques. Imagina't la quantitat de coses que no tenir un descans de qualitat té. O sigui que és qüestió de que fer exercici, perquè si fem exercici és una gran cosa per millorar tant la durada com la qualitat de la son. O sigui, quan un arriba a casa i diu, oh, que cansat que estic, després d'haver fet un esforç, sí, dic, que bé que estic,
saps, doncs, que aquella nit dormiràs
bé. Exacte. El risc de la hipertensió, pues, també, si tenim un cor fort, evidentment no el tindrem tan saturat ni el tindrem tan accelerat, no? Treballarà a unes condicions millors i el tindrem més enfortit, no? És aquesta la via i el que millora la nostra salut, no? Després, realitzar exercici físic moderat pels nostres amics i freqüent, o sigui, moderat i freqüent, o sigui, no pots dir una setmana sí, una setmana no, diari, fa que la nostra neuroplasticitat del cervell s'activi, Això que fa? Pues que les nostres connexions neuronals s'adaptin als canvis de l'edat. I això fa pues que les persones majors, a mesura que anem complint anys, pues milloren la seva capacitat de memòria, habilitats motores i, en general, pues, tot el que són les seves emocions. O sigui que...
Prou important, també.
Prou... Sí, 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 efectivament. Després, els nivells de sucre, els nivells de sucre en sang descontrolats. O sigui, si no fas activitat física, que és un tema pues, que es juga un paper molt essencial en el teu cos, el procediment que fa el teu cos dels carbohidrats, no? Si no fas activitat física, passen a fer grasses, en la qual també tens possibilitats d'augmentar el teu pes, anar cap a una certa obesitat, i això pues, no ens convé. I a part de que anar cap a la diabetis, no? O sigui que una caminada diària pot reduir molt el risc de tenir un diabetis tipus 2. O sigui que el que sempre recomanem, les caminades diàries, si és possible, fantàstic, no? I després, ja per acabar, el moviment fa que, o no fer moviment, fa que els ossos i les articulacions també empitjorin, no? I això és el que tenim que fer, o sigui, també moure'ns perquè les nostres articulacions pues, estiguin pues, lo millor possible per evitar l'artritis reumatoide i sobretot l'osteoporosi, no? I aquí ho deixam, o sigui, fent una miqueta d'exercici, pues, el nostre cos ho agrairà, no?
I és que el cos humà està fet per moure's, no? Fins que no hi hagi una mutació important.
Exacte.
Que
sí.
Canviï tot això.
Molt important.
Aquesta és la base de la salut humana. Artur, moltíssimes gràcies.
Natàlia, fins a la propera.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius. És participació.
Tornem amb recomanacions culturals, en aquest cop aquestes relacionades amb les persones grans. Avui, Mireia Balasch, tirem de sèrie televisiva.
Sí, avui sí, no n'hi ha gaires, però hi ha unes quantes sèries de televisió centrades en la gent gran, persones majors de 60 i de 70 que són protagonistes. Farem com una... Bé, farem uns quants capítols, vam parlar fa uns mesos de Les xiques d'oro i n'hem trobat tres més. Avui comencem... amb la primera, que va de dones, perquè tu i jo som dones, avui, Grace and Frankie. Música molt aferradissa per a aquesta sitcom que protagonitza na Jane Fonda. No és l'única sèrie de persones majors. També ha triomfat El Método Kominsky amb Michael Douglas i Transparent, una sèrie de la HBO que va fer moltes temporades i va acabar fa gairebé un any amb una polèmica bastant brutal. És d'aquestes sèries que ara la pots veure a la televisió sense haver de pagar cap plataforma digital i, per tant, també en parlarem. Però avui ens centrem en dones. Qui és la Grace, qui és la Frankie i per què acaben vivint juntes? Negreix és una sofisticada empresària, és molt competitiva, però ha decidit que s'ha de jubilar i la seva filla és la que s'encarrega del negoci familiar. Nafranqui és una mestra d'art, és bohèmia i en les seves estones lliures el que fa és donar classes a expresidiaris. I el que els hi passa és que els seus marits els hi donen una sorpresa i el destí fa que Negreix i Nafranqui acabin vivint juntes.
Queríamos contaros una cosa. Sol y yo estamos enamorados.
Perdona.
¿Es que eres gay?
Queremos casarnos.
¿Casaros?
Ya podemos hacerlo.
Ya lo sé, recaudé fondos para la causa.
Robert es mi compañero, pero también somos compañeros homosexuales de despacho de abogados y de cama uno del otro en la vida. Vaya, lo de los compañeros es muy confuso, ¿verdad?
És una comèdia, no li hem de buscar més, però està bé perquè tracta de temes que fa uns anys no hauríem pogut tractar i donen una altra visió de les persones majors que no té res a veure amb aquesta que ens deia en Carlos Martín que vol desterrar, que és la persona que està asseguda al sofà sense fer res. Com que era una sèrie que protagonitza la Jane Fonda, hem pensat que estaria molt bé escoltar-la en anglès i escoltarem, si voleu, un fragment d'una entrevista en la qual ell explica què és el que li aporta aquesta sèrie. Creu que li aporta esperança i que és com un exemple per dir-te que totes les persones ens podem reinventar, encara que tinguis dolors, que tinguis problemes financers amb la parella. Arriba un moment on tu mateixa descobreixes que darrere la Franqui o la Mireia o Níker hi pot haver un altre Iker, una altra Mireia i una altra Grace, i l'escoltareu en anglès i veureu que s'entén perfectament i té una veu preciosa.
Too many people think you're born and then you peak at midlife and then downhill. That's not true. Mm-hmm. You know, bad things can happen to you when you're older and you think, my God, life is over. I'm gonna be crushed by this. And then you discover there's all kinds of chances to become a whole new person and discover whole new parts to yourself.
Abans escoltàvem Stuck in a Middle with You, que és la careta d'entrada de la sèrie. The Passenger és una altra de les cançons que també trobam. Què ens ofereix aquesta sèrie? Com diu un internauta molt divertit, que és el Lemitico, diu, és una comèdia de situació, no li cerquis més, no és una 2 metres bajo tierra, és com Les xiques d'oro, sí, té una part, és com L'estranya parella amb dones belles, sí, té una part, però això no lleva que sigui moment de veure-la perquè parla de coses que mai has escoltat. Fa una crítica que és una mica més realista de la crítica de Jane Fonda, però que també l'escoltarem. La Jane Fonda diu que el que és important és que els canvis en moviments socials que hi ha hagut en els últims anys han fet que una sèrie com aquesta sigui possible i que allò que el que hem de reivindicar és el canvi social i constant, i que les persones majors, ella d'alguna manera també parla d'activisme, és una de les activistes nord-americanes més potents, diu, no oblidem, les coses han de canviar i aquestes sèries són necessàries. L'escoltarem amb ella i després escoltarem un fragment també de la primera temporada.
Laws have changed, culture has changed, you know, and a lot of that is because of social movements. You know, there was the women's movement, the civil rights movement, the all the social movements, the movement for gay marriage, all of these things have made a big difference in our culture, mm-hmm. and people have to keep demanding change, demanding that things that are normal in life be accepted by a broader audience. And I think that Grace and Franqui will help with that.
Yo soy Grace Hanson y ella
es... Yo soy Franqui Bernstein.
Hacemos vibradores diseñados expresamente para mujeres mayores que tienen en cuenta su... artritis,
tejido vaginal frágil.
Per què no es poden dedicar en això? Quin problema hi ha? No n'hi ha cap, i ella mateixa és el que reivindica, no? Que les persones majors poden fer el que vulguin i més, Natàlia.
Ja ho hem vist, ja ho heu vist, activisme sènior, fins al darrer minut, tots som grans.
No.
Mireia Velasco, un plaer compartir micròfons amb tu una altra setmana. I de la mateixa banda sonora original de la sèrie Grace and Frankie, ens quedam amb aquest tema de Naron Neville, Tell It Like It Is, per plegar veles i restar just uns instants en companyia de la música fins que arribin els companys dels serveis informatius amb el butlletí de notícies. Gràcies a tots per la companyia i fins la pròxima setmana. Serious. Don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed, let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me, forget your foolish pride. Life is too short to have